Això és Reconcentrat, amb Edu de Batlle.
He was born in the summer of his 27th year, coming home to a place he'd never been before. He left yesterday behind him. You might say he was born again. You might say he found the key for every door. When he first came to the mountains, his life was far away. But the string's already broken, and he doesn't really care. It keeps changing fast, and it don't last for long. It's the Colorado Rocky Mountain High. I've seen it rain and fire in the sky. The shadow from the starlight is softer than a lullaby. Rocky Mountain High,
Colorado.
Rocky Mountain High.
Hola, bon dia, benvingudes, benvinguts al Reconcentrat. Des d'ara i fins a les 8 us acompanyarem, almenys ho intentarem, amb alguns dels millors moments de la setmana a RAC1. Avui obre aquesta estona de ràdio John Denver, perquè fa 26 anys que va morir. Una de les grans llegendes de la música als Estats Units, prolífic i exitós especialment als 70, 25 discos a les seves esquenes. Aquest és un dels seus temes, Rocky Mountain High, que s'ha convertit, és un himne a l'estat de Colorado. Va morir John Denver l'any 97, aquella tarda del 12 d'octubre en què va sortir a volar, tenia 53 anys, i volar en la seva avioneta era una de les seves grans passions. Havia tingut problemes, de fet, els últims anys va ser una època fosca de la seva vida, amb problemes amb l'alcohol. Li encantava volar, se l'acabava de comprar una avioneta i segons expliquen o van explicar aquell any 97 les autoritats, feia poc que volava amb aquella avioneta que s'acabava de comprar, que no acabava de dominar, i sobrevolant la badia de Monterrey, John Denver va perdre el control de l'avioneta, de l'aparell, i va acabar estavellant-se a l'oceà Pacífic. S'apagava així una de les grans veus de la música nord-americana. Amb John Denver comencem aquesta primera hora del Reconcentrat, que ens portarà al No ho sé, amb la secció Afecte 2000, amb en Marc Simón i l'Anna Ballonesta i la Mireia Ardèvol, evidentment. També escoltarem el Tu diràs, l'Antitertúlia, amb l'Aleix Pariser, en Sergio Heredia i dues grans esportistes, dues grans waterpolistes, Maika García i Laura Ester, com a convidades, i tancarem l'hora amb la Laura Fa, al versió RAC1. I serà.
No.
Sí?
No.
Sí? Sí?
No.
Reconcentrat.
Sí?
Sí.
Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko.
Saoko, papi, saoko.
Cuando pone perla en el coche, bien diferente, ya no son perla uno. Cuando los coquitos...
Avui estrenem nova secció al No ho sé. És una secció que es diu Efecte 2000. Ja sabeu què va passar amb el canvi de mil·lenni, que ens pensàvem que fallaria tot i finalment doncs no va fallar res, tot va seguir igual. L'única cosa que no va seguir igual és la nova generació que va sortir a partir d'aquest any i que, si els heu sentit, parlen de temes molt estranys que a vegades costa d'entendre aquestes converses que tenen, i és precisament el que intentarem fer en aquesta secció, desxifrar de què estan parlant els joves avui en dia. Per fer-ho, tenim el Marc Simón. Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Tal? Molt bé.
I també acompanyarà la Mireia Ardèvol. Mireia, bona nit.
Bona nit.
I a més que, just abans de començar la secció, ens n'hem adonat...
Sí, explica
que,
això, explica, mira, això és fort, eh?
Jo vaig néixer a finals dels 80, el 88 concretament. Tu, Mireia?
El 94.
I tu, Marc?
I jo sóc 2000 total.
Per tant, una a finals dels 80, una de la dècada dels 90 i un d'inicis dels 2000, però és que a més ens portem 6 anys entre nosaltres.
Fort,
hi ha 6 anys de diferència entre jo i la Mireia, i entre el Marc i la Mireia també hi ha 6 anys.
I 3 dècades diferents.
Sí, sí.
Però
80, 90 i
molt
2000.
Això també ens servirà per veure fins a quin punt ens ubiquem en aquestes coses que ens anirà explicant el Marc en aquesta secció, aquestes diferents setmanes, si la Mireia doncs n'està més al cas que no pas jo, o no.
Com estem, que estic entre vosaltres.
O estem les clar, dues,
o les dues estem molt fora, també podria passar.
Igual de perdudes. Aquesta setmana, Marc, quin tema has triat per començar?
Avui jo volia estrenar-me parlant de les eres i com ens afecten gairebé sense saber-ho a la nostra estètica.
Ja comencem.
Jo no sé què són les eres.
Anava a dir, tu Mireia, com ho tens això de les eres?
Sí, com etapes,
sí,
entenc.
Sí, són etapes. És... O sigui, 100% la paraula era, la
però...
traduïm...
una etapa que és generalitzada a tota la societat?
Jo això,
o...
jo això de veritat que em pensava que era més Vox Populi, i jo us ho juro que crec que tenim oients que sí que sabran què és. Però per qui no sàpiga, per qui no sàpiga què és, doncs òbviament la generació Z el que fem sempre és apropiar-nos dels conceptes, no? Llavors en aquest vam dir, això s'ha de fer servir sí o sí. I òbviament això va començar per TikTok i va sorgir com a...
Com o no, eh?
Com o no,
tot
com
surt
o no.
Allà.
I bàsicament el terme de les eres, doncs volia dir com tu et sents en un moment, no? Llavors això surt per TikTok d'una noia que està, per exemple, passant per una ruptura i diu, doncs estic a la meva era de soltera. Llavors fa un vídeo explicant doncs, que ara va amb xandall cada dia per casa, ara es pren un cafè i està trista plorant i es posa
una play. És a dir, que tu i jo podem estar en eres diferents, eh? No hi ha...
Exacte.
És com
exacte.
Un moment vital, entenc, no?
Exacte.
O sigui, com un moment que tots vivim a la vida, però en moments diferents.
Però també pot ser, per exemple, jo què sé, si menges molt un menjar, també
cada
pots estar a la teva era
amb l'alvocat, per dir alguna cosa.
Era l'alvocat.
Serveix per tot, eh?
Total, o era gintònics.
És un comodí com molt...
Total, total. O sigui, tu pots ser servir pel que tu vulguis.
I tu, en quina era estàs?
Jo, això és una molt bona pregunta, m'ho he estat plantejant bastant.
Sí.
No us enganyaré, abans de venir aquí ho he pensat...
O sigui, tens clar, eh? Tu, en quina era estàs?
És que em costa diferenciar en quina era em trobo en cada moment de la meva vida. Jo crec que ara estic a la meva era detox.
Ah?
Perquè jo crec que fa falta tenir una era detox. Tothom passa per l'era detox en algun moment.
Però
perquè...
detox en detox... el concepte que estem acostumats a entendre-ho com una qüestió d'alimentària?
És
detox...
que té una mica de tot.
O detox
té una mica
mental?
De tot.
O...
Sí,
perquè,
jo
clar, ja m'espero qualsevol cosa, ja.
Jo l'era detox la veig més com tecnològica, no? Ara jo sempre abans d'anar a dormir...
Clar. Jo ja me l'imaginava prenent sucs verds...
No, detox, però... Un moment, perdó, que per la meva àvia vol dir com desintoxicació, no? O sigui, com que et deixes de fer una cosa que abans feies molt. Doncs
pues a la teva àvia tampoc no està tan errada.
Per explicar-li,
sí,
no,
sí,
perquè 100%, ens està 100%. Escoltant.
És que les generacions al final estan connectades als extrems, jo
total,
crec.
Total, 100%. Doncs l'era detox per mi és que jo sempre abans d'anar a dormir, per exemple, miro TikTok.
Sí.
És una habitud que tinc, que és dolentíssima, perquè hi ha llegit mil estudis, mil coses de tot, que diuen que mirar pantalles abans d'anar a dormir és el pitjor que pots fer. Llavors, ara ho estic traduint, una miqueta, ni que sigui.
Vale.
Si me'n vaig a dormir a la una, doncs intento que a dos quarts d'una deixo de mirar el mòbil. Ho aconsegueixo?
Ho has substituït per alguna cosa? O...
No, no. Ho hauria de substituir per llegir un llibre.
Un llibre,
clar, ara jo, a la meva bossa sempre porto un llibre, no?
Però
per
el si portes...
Cas, el porto.
Pregunto, i l'has començat? O
l'he
només
començat,
el portes?
L'he començat. A mi em costa molt de llegir. O sigui, jo llegeixo poc, en general. Però ara, el transport públic, si per casualitats de la vida se m'acaba la bateria del mòbil, la persona que tinc al costat no té bateria al mòbil i no li puc mirar el que mira, doncs potser de
Marc,
cop trec el llibre i llegeixo unes quatre pas.
S'han de donar moltes caramboles perquè llegeixis, ja ho veig.
Bueno, però al final...
És el que hi ha.
És el que hi ha. Jo escolto molta música i això és el que toca. Llavors també, doncs, ara em prenc tiles, per exemple, abans d'anar a dormir.
Ah.
En la meva tila era, saps? Llavors, jo abans d'anar a dormir em faig una tila, una camamilla, amb la meva mare, tan tranquil·les, amb les nostres tasses, i penso, em sento molt millor.
I substitueixes el TikTok per una tila.
Home, exactament.
Trobo que és molt bon canvi, aquest, eh?
Jo també ho penso, jo també ho penso. Però jo també us vull dir que al final, el terme aquest de les eres, més enllà de totes les bromes, també té un punt d'algú que és seriós. O sigui, jo crec que reafirma les nostres personalitats. Jo crec que la generació Z som una generació que estem molt capficats a nosaltres mateixos, som molt individualistes, tenim les xarxes socials supercurades.
Sí, tu creus que sí, fas 100%. Aquesta autocrítica.
Sí, però tampoc no veig una cosa dolenta. O sigui, crec que està bé fixar-nos en nosaltres mateixos, crec que també hem crescut amb molts inputs de molt, o sigui, jo crec que la nostra generació, per exemple, que estem ara entrant al mercat laboral, doncs tenim molta pressió perquè estem intentant entrar en llocs que costen molt d'entrar, etc. Llavors ens fixem molt en què podem fer nosaltres per encaixar en un món que depèn de com potser no està tan fet per nosaltres, no? Llavors jo crec que això de les eres el que et fa és com que tu et sents tan individual, veus a gent que comparteix una cosa que tu també pots estar compartint, i potser ho comparteixo amb una tia de Wisconsin que també està passant per una ruptura.
És una cosa que ha passat tota la vida, que necessites com un sentiment de col·lectivitat, no? 100%, 100%, 100%.
Llavors et sents com una mica representat i dius, vale, hi ha gent que està passant pel mateix que estic passant jo, no em sento sol, i a sobre puc veure què fa aquesta gent per superar aquesta situació, no? O sigui, jo, per exemple, si tingués una entrevista de feina, doncs puc mirar una tia per TikTok que estigui en una entrevista de feina i diu, pues jo m'he volgut posar...
Però perquè això, Marc, per entendre'ns, a veure, tu pots trobar, no sé, una etiqueta o el que sigui que digui era tal per anar-ho a buscar directament.
Total, total. O sigui, tu si entres a TikTok i existeix la For You Page, que la For You Page és tu, tan bon punt entres a TikTok.
No sé si recordes que no tinc TikTok i que al principi el meu objectiu és aguantar sense,
Jo tampoc en tinc de TikTok.
Jo a la pandèmia vaig caure. Jo primer pensava que seria una xarxa per veure balls només de gent fent cançons virals.
I receptes
virals.
De cuina ràpides.
Sí, però no, o sigui, és una... És el meu tot ara mateix, o sigui, jo TikTok l'estimo amb tot el
TikTok
meu cor.
TikTok seria com el global, no?, d'una era molt 100%. Gran, perquè després
sense
tu
TikTok
pots estar
no
més d'una
era.
Tu pots estar més d'una
sí,
era
clar,
100%,
vital, 100%. Val, jo estic en moltes eres ara mateix, però crec que sempre hi ha alguna que et pesa
predomina.
Més.
Exacte. O sigui, has dit, era detox, era tila...
Era tila, total, però l'era detox i l'era tila poc o molt van de la mà, sí. M'entén-me, no ens direm que no. Però sí que, o sigui, jo ja us dic que hi ha hagut vegades que ho he passat pitjor, no?, per exemple, i llavors jo he estat en aquest moment una mica més de capa caiguda, com si diguéssim, i llavors hem vist per TikTok algú que està passant pel mateix moment que jo. I això és una era, atenció, que es diu villain era.
Què? És que perquè, una cosa, per què sempre feu servir termes en anglès?
Hem de parlar de l'anglès.
A l'anglès tocarà parlar. Però, a veure, també cal tenir en compte que totes aquestes tendències sempre sorgeixen dels Estats Units, de llocs anglosaxons, perquè...
Sí, però a vegades és per dir conceptes que existeix una paraula perfectament que s'entén en català.
Però per mi se'm fa estrany. Però això de la villain era, per exemple... Es coneix com la teva era de malvada, vale? O sigui, la teva era de villana.
Sí.
Llavors, doncs
aquesta
mira,
també
ara...
la tens ara.
No, aquesta l'he tingut.
Aquesta
ja l'he passada. Ja l'he passada, però també crec que hi ha eres que jo crec que tothom les passa. I crec que aquesta és una d'elles, perquè la teva era de villana és una era que tard o d'hora acabes passant.
Però com de dolent ets? Vull dir, ara...
No és que siguis dolent, simplement que poses límits.
Mireia.
No, ara m'ha fet patir.
Mireia, tu ara, amb aquesta estona que portem fent la secció... t'ubiques en alguna era? O t'ha vingut al cap de, mira, jo estic més aquí que...
A veure. Jo ara estic fent un esport més que mai, no sé per quin motiu, i potser podríem dir que
no
estic a l'era pàdel, per dir-ho d'alguna manera.
És tan de catalana fer això? Sí, o sigui, vas a un rocòdrom? Digue'm
no,
que vas a un rocòdrom.
Jugo a pàdel.
Només pàdel, sí. Perquè la gent pàdel, la gent rocòdrom, és el mateix tipus
però
de persona.
Però sí que és veritat que ara se m'ha incentivat més, faig aquest esport més que mai, i si he de buscar-me una era, doncs potser seria aquesta.
Era pàdel, total.
I podria ser, quan tu estàs... bé, sense més, perquè a vegades estem bé i tampoc tens ni focs artificials ni estàs al pou. Existeix això? Una era normal, una
clar,
era estable?
Clar, tu pots estar a la teva era estable. Jo crec que estic bastant a la meva era estable, per exemple. Però sí que és veritat.
Doncs sort d'això.
No, però sí que és veritat que també TikTok et posa al cap eres que ni tu mateix et planteges, no? Vull dir que tu pots veure per la teva For You Page alguna cosa que dius, hòstia, doncs no havia caigut, que potser estic en la meva era on no parlo tant amb la meva àvia, no? Mm. Llavors dius, ai, hòstia, doncs això no ho estic fent. Ho començo a fer més. O veus coses que vols començar a emprendre que també, tornant a l'era de malvada, és el del que, del, en el que consisteix. Perquè... En el meu cas, jo vaig arribar a un punt, per exemple, on estava molt sobrepassat amb molta gent que em posava moltes exigències a mi, que jo em sentia com una mica sobrepassat amb tot, i llavors la teva era de malvada és quan dius, prou ja, ara soc jo qui poso els límits, i això et fa sentir com molt empoderada. I d'alguna manera, el fet de que tu t'empoderis et fa quedar com una persona dolenta, no? Perquè és com, ai, aquest que es queixa per tot, que sempre està buscant-li el però a les coses, doncs potser toca buscar-li el però a les coses, no? Llavors, això jo vaig veure per TikTok una vegada, i també m'ho va explicar una amiga i vaig pensar, és que té tota la raó, o sigui, hi ha moments que toca posar els teus límits, sentir-te com que ets una persona, entre cometes, dolenta, i llavors veure el canvi que tu vols assolir, no? Yeah. I llavors per això jo crec que les eres van més enllà d'una simple broma de que, doncs mira, ara jugo a pàdel i sóc la meva era pàdel, sinó que també tenen punts on, gràcies a que això ha sorgit a TikTok, doncs molta gent potser fer aquest tom, o jo què sé, no ha començat a anar a teràpia perquè ha vist que hi ha gent que va a teràpia, per exemple, i li va superbé.
Jo crec que és una bona era aquesta,
clar,
i que és necessari passar-hi per aquesta
és necessari
era.
Passar-hi,
que vas a dir-li com l'era vilanera, no sé si és
però perquè ja estava batejat
més...
així.
Ja, ja,
o sigui,
ja.
aquesta era ja no es canviarà.
No m'agrada que se li doni com un
una connotació negativa,
negativa a una cosa que al
però
final...
Però per què les villanes han de ser dolentes, no, també? O sigui, jo crec que potser simplement...
Perquè el propi nom villana, no?
Clar, clar, però jo crec que jo visualitzo, jo que sé, la Úrsula, per exemple, de... És de Nemo o de la Sirenita?
La Sirenita.
Sí, per
la veritat, eh?
És que la Sirenita ara, és no, més de la nostra època.
No ens posem sí. amb la
no,
Sirenita.
No, però jo no la veig una dona dolenta, jo la veig una tia pues, molt xula i penso, hòstia, pues, no veig aquesta persona dolenta. Simplement és una persona que...
He de dir que em feia una mica de por, sincerament.
I també hi ha un tema amb les dolentes de les històries
sí.
de Disney, que sempre sí, són dones.
Això, això ja seria un altre sí. tema. Però, ojo, perquè ara les eres també juguen molt en la nostra estètica i, sobretot, juguen molt en la música, perquè tu et pots sentir identificada amb una cançó, amb un disc, i convertir-ho en tota la teva personalitat, que podria ser l'exemple, per exemple, de Motomami, jo trobo.
Home, i tant.
I jo trobo que aquest disc...
Aquí sí que he de dir que m'hi sento una mica identificada. Tu també, Mireia,
no? Molt,
va
molt.
Ser un, com un clic, no? Un canvi, aquest disc, el que representa estèticament,
jo
els missatges...
He de dir que ho he vist molt amb el tema de l'estètica. És a dir, perquè jo potser no em sento identificada amb moltes eres o moltes... O sigui, no veig molt representat el tema de l'estètica amb les eres que m'han anat comentant fins ara, però sí que és veritat que amb el disc de la Rosalía, Motomami, sí que va ser com, ostres, ara de cop vull pintar les ungles i m'agradaria tenir-les més llargues.
Total.
O les jaquetes aquestes de moto, de cop, sí. no? O els brillos aquests a les
total,
dents.
Total.
I de cop comences a coses que potser no tenies al cap abans, que de cop t'agraden, sí, perquè 100%, ho porta ella.
100%. Mm. O sigui, jo crec que o sigui, Motomami, per de ser un dels millors discos de la història de la música, perquè jo no sé vosaltres, però Mozart ha estat molt callat des de que ha sortit Motomami, o sigui...
Per què serà?
Mozart, ponte les piles. Però sí que és veritat que jo crec que Motomami ha estat un exemple molt clar de com les eres han entrat de ple a l'estètica de les persones, i és el que comentaves tu, Mireia, que al final tu tens marques com Zara, per exemple, o Converse,
clar, que estan fent col·leccions.
Estan...
Col·lecció de la Rosalía. Oi que hi havia una botiga, crec que era Pull&Bear, si no m'equivoco,
una...
oi que sí, sí, que tenia 100%. Una col·lecció, una línia Rosalía.
I després algunes marques, com per exemple Cupra, que han fet total, servir l'estètica de Rosalía també per fer publicitat.
Però perquè la gent està per aprofitar d'això també, o sigui, crec que ara ja no és només la cantant que vol que les seves fans, perquè jo seria la fan boja, que es compraria tot el merch de la Rosalía, m'he posat brillants a les dents, vull dir que jo sóc molt fan de la Rosalía.
Explica què és el merch, per la gent.
El merch és... Són les peces de roba o...
Marxandatge
de tota la vida, sí. O sigui, una samarreta que posi el nom del grup és el merch.
Perfecte, és que la meva àvia tenia el dubte.
Clar, pues, no. O sigui, ara...
Tenim línia directa amb l'àvia de la Mireia.
Línia directa, jo pensaré en la teva àvia ara sempre.
Que t'entengui.
Exacte, que m'entengui ella, és tot el que vull. Doncs això, que jo crec que aquesta estètica biker, que és l'estètica de Motomami, ha entrat molt de ple, ja no només com en un públic molt general, sinó que això ha agafat una... com una
dimensió?
Cosa, una dimensió supergran. Vull dir que tenim també marques d'alta costura, com Alexander McQueen, com Chanel, que han fet col·leccions d'això, i em sembla de veritat que molt fort, perquè no havia vist mai fins ara un disc amb una repercussió tan gran, amb una estètica tan clara, perquè al final totes veiem aquesta estètica, no? Els colors blanc, vermell i negre. Doncs les jaquetes aquestes de cuir. Jo abans em reia del meu germà que va en moto per portar unes jaquetes així enormes, i jo per Vinted vaig comprar-me una jaqueta d'aquestes, és que em sembla molt boig.
Pensava que li havies anat a robar al teu germà.
No, perquè no m'agradava la seva, jo volia una que fos molt xula.
També és veritat que, o sigui, no és fàcil això, perquè ara penso, Bad Gyal té una estètica claríssima, però no vas pel carrer com ella. No, o la Muixca, estic pensant,
sí,
les dues que són germanes.
La Muixca sí que és més fàcil de seguir aquesta estètica.
Sí, però no hi ha tampoc. No ha passat el que ha passat amb la Rosalía, no? Que de cop tota la gent vagi amb la gorra, les samarretes amples...
Perquè, no sé, potser m'equivoco, però jo crec que la Rosalía ho crea una mica, i en canvi la Muixca va com ja van molt joves. Llavors tu veus això pel carrer, però no és una cosa que ella hagi creat de zero.
Exacte.
I que la Rosalía jo crec que també ens ho ha donat molt mastegadet. Vull dir, ens ha ensenyat molt com ha estat el canvi d'ella, o sigui, ella ha fet un canvi de Los Angeles, del Malquerer a Motomami claríssim, i això ha anat pues, acompanyat d'aquesta estètica, i els concerts han anat acompanyat d'aquesta estètica. Me'n recordo l'any passat per Halloween, va dir, doncs, si us voleu disfressar de mi us heu de comprar XXX, aquestes ulleres de ciclista de Collserola. La jaqueta de xula.
Pues, clar, les instruccions,
que són instruccions que te les dona sense exigir-t'ho, no és que sigui com, perquè si sou fans meus heu de posar-vos aquestes coses, sinó que ella és com, jo em poso això, i la gent se sent inspirat per això, i és que és així, o sigui,
sí.
Jo ho he vist claríssim.
A veure, estem fent una mica de Rosalía, no sé com dir-ho, però ens estem passant, potser, m'imagino que hi ha altres exemples, Marc?
Òbviament hi ha altres exemples, una
I
de
ja
les meves...
Ja passem aquest moment de fans que tenim aquí, perquè si no se'ns veurà
jo
massa el llautó...
Jo soc molt fan també de la que ve ara, però jo crec que Beyoncé, amb el seu últim disc Renaissance, també és un exemple claríssim. jo, de fet, pel meu gust, veu molt de l'estètica de Motomami, perquè, per exemple, ho ha fet molt amb anar a concerts, no? La Beyoncé ara també ha agafat molts exemples del Motomami Tour i els ha portat en el seu tour de, jo què sé, pues, tenir mòbils als escenaris on els ballarins es graven, sí, a si mateixos, i ensenya la Beyoncé com canta. La Beyoncé també va fer una piulada pel seu aniversari, que va ser el 4 de setembre. Per molts anys, Beyoncé, des d'aquí, estimem a les Virgos, sobretot a la Beyoncé. Una mica tard, però no passa res, no passa res.
Segur que li arriba aquesta felicitació.
Total, 100%,
Marc, no
jo crec que sí, jo crec que sí. Escolta, el 9C religiosament, m'ho va dir un dia per DM. Doncs va dir que volia que la gent anés al seu concert disfressada de platejat i de lluantons, perquè és l'estètica de Renaissance, no? Llavors aquesta estètica també s'ha portat al Zara, que el Zara també ha fet una col·lecció, que també era, doncs, això, amb pantalons com superbrillants, no sé què, que dius, potser sembla una tonteria, però tot hi veus com una continuïtat, no? Una treu el disc, la gent li comença a fer cas, comença a posar-se outfits que són de X manera, llavors les marques també li fan cas, i arriba un públic general que potser es posa una prenda, que és molt Beyoncé, i ni ells mateixos ho saben, però estan a la seva era Beyoncé, yeah, sabeu?
El que passa és que estem parlant molt de música, però m'imagino que això també va més enllà, no?
100%, o sigui, sempre són coses molt de cultura, i per exemple, jo crec que el cas més clar que hi ha hagut ara és el de Barbie i a les sales de cinema de color rosa.
Això, però tinc la sensació, no ho sé, potser em corregiràs, que va ser una era que va durar
passatgera.
4 setmanes, 5,
ja no hi som.
2 mesos màxim, però ja on estan totes aquestes dessuadores, vestits roses, complements, bolsos, sabates?
És que 100%, no? Però perquè això també és una cosa important, que les eres comencin i acabin. O sigui, tu no pots...
Ho hem d'acceptar, que s'acaben.
Hem d'acceptar que les eres s'acaben. L'era Motomami s'està acabant. I això, o sigui, jo em vesteixo de dol, però toca que les eres s'acabin, perquè si no s'allarguen massa. O sigui, jo ara, si encara veig gent pel carrer vestida de rosa, pensaria, tia, ja no toca.
Així sortiran de noves, la vida
clar,
és així, també,
clar,
una mica.
Però perquè també jo crec que va amb el temps, no? Vull dir, la Barbie ha estat als cinemes fins a no sé quan, fins a finals d'estiu, i llavors, doncs, a finals d'estiu i ha acabat l'era Barbie, perquè
un ja no estava... Un altre debat seria aquí també tot el que genera al voltant d'un fenomen com aquest, clar, i la data de caducitat tan ràpida, sí, que sí, té, que en la balança del consumisme i tot això,
clar, no
seria
de veure
el millor. Però vaja, això 100%, ho deixem per un altre 100%, dia.
100%, 100%, 100%. Però jo crec que això de lo de Barbie va ser molt heavy, vull dir, era, jo recordo anar al cinema amb el meu outfit rosa i veure's que tothom...
A més, tothom penjar les fotografies.
D'edats diferents, sí, d'edats diferents, no, clar, només era una cosa de nens o nenes petites.
Perquè la Barbie és molt transversal.
Clar, i... clar, o sigui, jo crec que justament també els que han fet el màrqueting de Barbie s'han sabut aprofitar molt d'aquest fenomen i fer-lo un fenomen com a tal, no? Que no es quedi com només de, ai, vaig a veure Barbie, em faig un selfie samarreta rosa, sinó que altra vegada, doncs, tenim que traiem el merch de Barbie, que s'exhaureixen les existències de la pintura rosa a no sé on. O sigui, és que la gent,
sí,
es va tornar
rosa. Sí, el rosa era molt fort.
Això també anava a dir que crec que s'ha vist molt, o sigui, ja no només entra en el sector cultural, sinó que també jo ho he vist molt ara amb la gent que sap aprofitar-se dels joves d'aquesta manera, perquè al final són les persones joves qui més ho viuen, i jo vaig veure molt amb la campanya del 23J de Sumar, per TikTok, era molt de, bevia molt de Barbie, bevia molt de les eres.
És
de,
sí, clar, home, la Yolanda Díaz va, sí, fer aquell vídeo, no?, a sobre d'un cotxe, crec que anava, sí, que era com imitant,
clar,
tota l'estètica de Barbie.
I la gent d'això se'n sap aprofitar, i jo crec que al final es capitalitzen les idees. Però aquí hi ha una reina de capitalitzar les idees.
Ah, sí, que encara n'hi ha una més. Encara no l'hem dit.
És Mrs. Taylor Swift. O sigui... Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Jo crec que la Taylor Swift...
Què ha fet
Swift...
la Taylor, a veure?
La Taylor Swift està boja, però és la meva boja. O sigui, jo l'estimo amb tot el meu cor i està sempre en la seva era de villana, perquè la Taylor Swift és que... No us puc explicar en paraules com de magnates de ser per veure
de jefa.
De jefes, és que és su pròpia jefa.
Però què ha capitalitzat últimament, per
tot,
exemple?
O sigui, és que ella ho ha capitalitzat tot. O sigui, ja per començar, la seva discografia és molt diversa. Llavors, cada disc d'ella és un món, però és un món molt clar i molt diferenciat de l'anterior. Vull dir, va començar amb el country, que era com, pues, ella, sí, cantant ranxeres, i ara del pal ens està fent una cosa molt camperola amb folklore, després Reputation, que està en la seva bad bitchera, no sé què. Vull dir,
clar, que... però és que ella precisament ha jugat amb això de les eres també per la seva gira, no?
Clar, perquè la seva gira gira es diu Dieras Tour, o sigui, és que no es podia aprofitar més d'aquest terme que posant-hi el nom al seu tour, perquè també no, recordem que arriba a les sales de cinema Dieras Tour el mes que ve, crec, o aquest mes, no estic segur ara, i la tia està fent una pel·lícula del seu tour a les sales de cinema, que, ojo al dato, perquè costen 13 amb 13 les entrades, perquè el número de la Taylor és el 13, i llavors diu, ai, no, perquè els meus fans, com que són molt reales, han comprat les entrades per 13 euros amb 13 cèntims, perquè el 13 és el seu número. Per tant, és una...
I a més fa una mica una trampa, no?, perquè entre cometes, si no m'equivoco, parla de diferents eres, aleshores és molt fàcil que algú es pugui sentir identificat amb una o amb una altra,
exactament,
no?
I això és el que es fa també als concerts, no? Vull dir, la gent als concerts, jo he vist molt per TikTok, dient, pues, vestint-me per la meva lover era.
Tens alguna predicció de quina és la propera gran era que vindrà?
Jo, mira...
Si ens hem d'acomiadar de la de Motomami, què veus ara que vindrà?
Jo crec que també de vegades toca no tenir una era molt clara.
Bé, resposta fàcil, eh?
No, però en el sentit que jo crec que si no està... Si ara la Rosalía hagués anunciat que treu un disc la setmana que ve, diria, ojo al dato, perquè potser...
Entrarem en una nova era. Enllaçarem una era amb una altra,
exactament,
eh?
Exactament.
De Rosalía a Rosalía.
Exacte. Jo crec, anticipo, i tant de bo sigui real, que la Rihanna per fi es desperti del seu llit, decideixi fer alguna cosa per treure lipsticks i maquillatge i tregui un disc. Perquè quan tregui un disc, la Rihanna... petarà el món i estarem en la nostra era de Rihanna seguríssim.
Molta dona a les eres, estic veient.
100%, 100%, però perquè al final són les més llestes.
Mireia, ens ha quedat una mica més clar,
més
no?
Clar. Les eres ho tenim clar.
Hem començat la secció com amb una cara de dir què? De què ens estàs parlant?
Podríem aprovar ara, si ens ho preguntéssim.
Exacte.
Podríem respondre.
Justet, però aprovaríem.
Tu, Anna, no has dit en quina era estàs, per això?
No volia arribar a aquesta pregunta, no ho sé. Jo crec que estic en l'era una mica de, ai, que m'estic fent gran i que d'aquí poc faig...
Faré 40 anys, aquí a 4
encara
anys
queda,
i mig, eh?
Sí, queda,
de veritat.
Queda,
sembla que tinc 39
no,
i no és el cas,
ja
estimats.
M'ho penso i us ho dic la setmana que ve. Va.
Exactament.
Mireia, moltes gràcies.
A vosaltres.
Marc, ens retrobem la setmana que ve.
I tant que sí,
que
moltíssimes
molt
ganes.
Bé, una abraçada.
Adéu.
Així sona Reconcentrat.
RAC 1. Què?
Carles Puigdemont i Yolanda Díaz negocien a Brussel·les la...
Qui?
En aquesta reunió hi surt l'exdiputat dels Comuns Jaume Asens i l'eurodiputat de Junts, Toni Comín.
Com? Lewandowski, de penal, va donar la victòria als Blaugrana a Pamplona mentre que Porto...
Quan?
L'altre protagonista del cap de setmana és la pluja. Ara ja entrem en les últimes hores d'aquest...
On?
I mentre el canal segueixen traient aigua i molt de fang i comencen a valorar els danys.
I per què?
El Barça ja ho sabeu, pendents de les sortides que després puguin permetre a l'equip reforçar.
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu Líder us explica tot el que passa. RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
RAC 1.
Tots som 1.
Reconcentrat.
Ja sabeu que aquest any al Tu Diràs anem convidant alguns dels esportistes catalans que seran a París 2024. I avui tenim dues jugadores de l'equip espanyol de waterpolo femení que intentaran, perquè no, aconseguir una altra medalla. Són la Laura Ester. Hola, Laura.
Hola, bona tarda.
Què tal? Hola, Maica García.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per venir. I també ens acompanya, com sempre, aquí a l'Antitertúlia Olímpica, el nostre company de l'avantguàrdia, Sergio Heredia. Hola, Heredia.
Què tal, Aleix? Com estàs? Molt bona nit.
Què tal? Ben acompanyats, avui, de dues magnífiques esportistes que ja saben el que és penjar-se una medalla olímpica.
Doncs sí, dues estrelles del nostre esport, de l'esport del nostre país, entre d'altres motius, sobretot pel seu palmarès. Elles dues formen part de la columna vertebral d'un equip, d'una selecció espanyola, a banda de que juguen al Natació Sabadell, d'una selecció espanyola que és potser la millor, en waterpolo, la millor que ha hagut mai a la història, no? Bueno, llueixen el seu palmarès, doncs, dues plates olímpiques, Londres 2012 i Tòquio 2020, a banda de tres podis mundials i un gran número també de podis europeus. Entre els podis mundials també s'inclueix un títol mundial. Bueno, són la columna vertebral d'aquesta selecció espanyola i seran la columna vertebral de la selecció espanyola que estarà als propers Jocs de París 2024, l'any que ve, que arriben amb moltíssimes opcions de fer coses meravelloses. I aquí les tenim.
Sí, sí. Com esteu a 10 mesos vista d'aquests Jocs?
Bueno, sincerament, o sigui, ara mateix no pensem gaire en París. Sí que és veritat que podem estar tranquil·les perquè ja tenim... el bitllet cap a París, el vam aconseguir aquest estiu, però ens ve un any molt complicat. Fa res que hem començat amb el club, i ja no només a nivell de club que tenim competicions nacionals i internacionals, sinó que al gener tenim un europeu, al febrer tenim un Mundial i ja després acabem la temporada de 23-24 amb aquests jocs.
Per tant, la preparació ara encara no és pensant en els jocs, Maica?
No, 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 de llarg. O sigui, al final, l'objectiu final de la temporada és cert que són els Jocs de París, però com ja ha dit la Laura, al final tenim campionats molt importants també abans. És veritat que estem tranquil·les amb aquest passe ja i podem anar sense pressió a jugar a aquestes competicions, però bueno, ara que hem començat la temporada de club també tenim Champions, hem de començar a fer títols ja també a nivell de temporada de clubs perquè segueix jugant tot. I després la preparació per l'europeu, que com ja diem no hi ha pressió, però volem anar a guanyar, està clar, a Israel. I el mes següent, al febrer, tenim el Mundial que a Doha, que també volem guanyar, encara que ja tenim aquest bitllet i poder anar tranquil·les, però bueno, volem seguir fent podis.
És molt estrany, no?, aquest calendari, aquest 2024. Com
és una bogeria.
Però per què
bogeria,
això, sí? Arribareu foses, potser, a finals de juliol a París 2024, no?
Pot passar, però crec que també pot ser algo positiu el poder jugar més competicions amb l'equip, també que ha sigut una generació també nova, que hi ha hagut canvis aquests últims anys, no?, amb jugadores joves, i crec que competir i jugar totes juntes també és molt bo per agafar aquest rodatge i conèixer-nos més.
Esteu motivades? Ho dic perquè, clar, ja heu jugat uns jocs, ja heu guanyat medalles, com deia el Sergio, heu guanyat europeus, mundials, teniu 33 la Laura, 32 la Maica, diria?
Sí, bueno, en poquet
ja faig el 33.
Soc la jove de la generació de 90.
Clar, vull dir que potser, no?, tants anys, tantes hores a la piscina, no?, havent guanyat tot, no sé, on queda la motivació per uns jocs, o sempre hi són?
Bé, sí que és veritat que hi ha vegades que el dia a dia, o sigui, no és tan fàcil com fa 10 anys o 5 anys, però per un joc jo crec que quan s'acaba la motivació per anar-hi és quan ja has de dir, vale, o sigui, fins aquí hem arribat, o sigui, no hi ha motivació per poder jugar a uns jocs, és que ja no t'interessa el seguir jugant. Però bueno, al final sí que és veritat que l'únic que ens falta és l'or olímpic, i jo crec que això també, si és...
Aquesta és la veritable motivació, és aconseguir la que ens falta, que és aquest or, l'or olímpic, que ja tenim tots els altres, i els tenim, i ens falta aquest, i per mi és aquesta la motivació, el somni i l'objectiu.
Heredia.
Escolta, una pregunta. De quina manera noteu físicament la diferència entre aquests 33, 32 anys, quan teníeu 25 o quan teníeu 20? Com ho noteu?
Bueno, jo en el meu cas ho noto molt en el tema de la recuperació. Al final el cos, doncs el petit, o sigui, al final l'hem portat al límit durant molts anys, l'èlit a l'esport és així, i és veritat que es ressent molt més i has de tindre més cuida a l'hora de recuperar i jugar partits tan seguits, és veritat que acabo esgotada, però és cert que a la vegada també sento que tinc molta més experiència i sé com dosificar el meu cos per arribar bé a cada competició o acabar bé cada competició.
I a més a la boia, no?, la teva posició.
I més a la meva posició, que ja sabeu que tinc pues, una posició complicada.
És més fàcil sent portera o no? Això de l'edat, vull dir, del cansament, de l'esgotament físic.
Bé, jo crec que és diferent, sí, però sí que és veritat que, com ha dit la Maica, el tema de recuperació es nota molt. Sí, jo recordo, sí, ho parlem molt sovint de... Fa 10 anys que la gent gran deia no, perquè quan arribava la meva edat jo notareu, i era com, edat, sí, segur que no, segur que no. I ara mateix és com, doncs tenien raó, eh? O sigui, ja jugues dos partits i dos dies seguits i és com, el dia següent no et pots moure. És com, o sigui, sí. No serveixo per res, ja. Si fa res, o sigui, podia jugar 7 partits en 7 dies i ara mateix com, no. O sigui, 3 partits en 3 dies és com... No, el meu cos no aguanta això.
I en quant als entrenaments, com us ho feu? Us entreneu menys llavors o us entreneu d'una forma diferent, menys hores? Què feu?
Bueno, això és una mica relatiu. Com ja he dit, jo una miqueta és cert que això amb els anys, doncs jo també he patit algunes lesions, no?, per la meva posició i pel joc que tinc, no? I bueno, i al final és cert que m'haig d'anar dosificant una miqueta algun entrenament, doncs si jo no puc posar gaire pes a nivell físic, no?, de peses i tot això al gimnàs, doncs sí que jo em controlo una miqueta més els moments que puc donar-li més punxa o no, perquè si no, potser no arribo, o sigui, haig de pensar en competició i m'haig de controlar jo o el meu entrenador en aquest cas. Però bueno, a nivell d'hores al final estem totes juntes, som un equip i hi ha compromís exacte.
Què feu cada dia?
Precisament, cada dia, matí tarda i al millor un de dilluns a divendres, matí tarda, si no una tarda al millor sí que descansem, o sigui, 8-9 sessions fem a la setmana.
Laura.
Sí, al final és això, o sigui, les hores són les mateixes per la nena de 15 anys que està a l'equip, sí, que per nosaltres que tenim 33, i és com a molt et pots dosificar en segons quin moment, però sí, els dies i sí, les sessions i les hores són les mateixes, que el que diem,
agafar,
creiem que són masses, que al final no fan falta entrenar tantes hores.
No, et pot agafar l'entrenador, bueno, també, i et pot dir, bueno, avui una miqueta més tranquil·la, potser algun partit que és fàcil en competició, per exemple, amb la selecció, que és dia sí, dia no, no, de partit, un sí, un no, pues sí que et pot dir, bueno, pues avui no jugaràs gaire, avui reu una part, dos parts, i estigues tranquil·la, que el pròxim partit és més important, no? T'ha de dosificar.
Penseu en el final de la vostra carrera? És a dir, per exemple, seran els últims jocs, entenc? Vull dir, d'aquí 4 anys, 37, a Los Angeles 2028, ja no hi compteu arribar?
Aviam, res és impossible. A dia d'avui, per mi, res és impossible, però pot ser. O sigui, jo ja ho visc com si fossin els últims. Val. Això sí que pot ser.
Val. Tu també?
Sí, al final és això, nunca digues nunca. O sigui, ja els de Tòquio jo ja anava pensant en, bueno, potser són els meus últims, tal qual. Va acabar Tòquio i va ser com?
Per 3 anys, tira,
entre, no? Entre segones, queden 3 anys.
Tira.
El meu cos aguanta. Sí. Però sí que és veritat que ara mateix vius cada competició, cada partit com si fos l'últim, perquè mai saps el que passarà, o sigui, què et passarà a tu, o sigui, com respondre el teu cos, si l'entrenador et voldrà o no et voldrà, què serà. Llavors és disfrutar el dia a dia de cada partit que hi ha, i això ja es veurà.
I retirada total? N'heu pensat d'això ja amb 33 anys o no?
Sempre està allà, o sigui, jo crec, en el meu cas, parlant per mi, jo crec que sí, que ja porto anys preparada per si passa, com ja ha dit la Laura, al final també he tingut greus lesions últimament, o sigui, els últims anys, no? I al final dius, bueno, si alguna d'elles ja em fa parar o ja no puc més i dic fins aquí, doncs mira, ha arribat el moment. Penso, sí, ja porto anys pensant que pot passar, però bueno, al final, com diu la Laura, anem dia tras dia i ja veurem, disfrutant, gaudint de cada competició, de cada partit, i pot
no
ser l'últim.
No t'ho has marcat a dir, vale, els 35, aguanto un dos anys, no t'ho has marcat.
No, perquè pot canviar, és que la vida pot canviar d'un dia per l'altre, no tinc marcat una data tampoc.
Tu tampoc?
Jo a dia d'avui, si no tinc, mira, fins a aquesta temporada. A lo millor acaba aquesta temporada i dic, vale, ja està.
Ho tanco a París amb els jocs, no? Amb l'or i ja
dic,
està, no?
O selecció, adéu, i segueixo un any més amb el club, o...
També, sí, opció,
no
clar.
Sé. O sigui, ara mateix no podria dir, mira, sí, fins aquí, perquè no ho sé ni jo, evidentment sé que no em queden 10 anys. Això no. Està clar.
Home, fer un Pinedo no. És complicat, eh? Que està fins als 40-41, Dani López.
Sí, sí. No, sí, però sí. Tampoc sé fins quan.
Escolteu una pregunta. És una pregunta una mica trampa, eh? Estic pensant que vosaltres al 2012 ja éreu medallistes olímpiques i teníeu una certa presència mediàtica, sobretot precisament quan hi havia jocs o quan hi havia mundials. En aquella època, el 2012, el futbol femení a Espanya gairebé no existia, no tenia cap presència. De cop i volta ha passat el que ha passat. El futbol femení mediàticament ara ho és tot, i vosaltres esteu més o menys, després de tots els èxits que heu tingut, en el mateix punt. Com ho porteu, això?
Bueno, sí que és veritat que portem molts anys, sí, no només nosaltres de waterpolo, sinó moltes de les esportistes lluitant perquè se'ns reconeguin els sexis, perquè segueixin parlant de nosaltres i que no es parli només de futbol. Sí, al final, ara mateix, sí, s'escolta molt el futbol, però també, evidentment, que són guanyats, són campiones del món, sí, el Barça femení han sigut campiones de la Copa Europa.
Ei, vosaltres també sou campiones,
sí,
del món, eh?
Evidentment que s'ho mereixen, però...
I d'Europa, no, amb el club 6, amb el Sabadell, sí,
sí. Clar, amb el 6, sí.
Però sí que és veritat que és una mica d'enveja de dir, bueno, si no només existeix el futbol femení, si l'esport femení no és només futbol, sinó que són molts altres esports.
Alguna cosa de dir, Maica?
No, però bueno, al final, el que diu la Laura, al final també és cert que, bueno, és un esport, el futbol, és un esport rei, és un esport que genera, som conscients d'això, és el que hi ha, però bueno, com bé ha dit el Sergi, o sigui, al final, crec que nosaltres portem més d'una dècada també estant en podis, crec que bueno, se'ns ha valorat en certs moments, que no només són cites olímpiques, que al final l'estem tot l'any treballant, tant a nivell de club com ja hem dit, no com el Sabadell, no sé quants clubs a Espanya o a Catalunya hi han que tinguin 6 Champions, no? No ho sé,
el Barça masculí
o femení.
El Barça masculí té 5, imagina't.
Exacte, per això. Llavors, hem de parlar doncs, d'això del que genera l'esport, nosaltres intentem fer el màxim possible per aquest esport, per l'esport femení també, i volem portar el més a aquest esport i que es parli del waterpolo, perquè és, crec que és un esport doncs, molt passional, que és un món molt petit, però que crec que s'ha de fer molt més visible.
I molt complet, també, per les nenes, pels nens, no? Perquè sí. La natació va molt bé, pel cos, per l'esquena, per la musculatura...
És molt complet per això, perquè estàs fent cames, estàs nedant, o sigui, al final estàs utilitzant tots els músculs del teu cos, i bueno, i és un esport on hi ha competitivitat, perquè la hi ha, però també hi ha l'esport d'equip, hi ha moltíssims valors que crec que són molt importants, i bueno, que nosaltres al final pues, portem molts anys jugant al waterpolo, i la gent que ho coneix crec que és molt passional.
Sobre l'or de París, que dèieu que és la gran medalla que us falta, no?, a nivell de selecció, es pot guanyar o no? Perquè clar, teniu la bèstia negra aquesta dels Estats Units. Jo recordo, jo vaig ser a Londres 2012 veient aquella final, jo vaig ser a Tòquio 2020-2021 veient aquella final, que aquella va sortir molt malament, per cert, aquella final va ser fatal, no en parlarem, però que sí, Sergio, va ser, pobres, és que des de l'inici ja...
Sí, i jo vaig veure la final també del Mundial del 2017, la de Budapest. També, que també sempre estava als Estats Units un altre cop, un pas per davant, sempre es notava. Quina és la diferència entre elles i vosaltres?
Bé, jo crec que sobretot és psicològicament. Al final sí que és veritat que és una gran selecció amb grans jugadores de molt gran nivell, tant físic com tàctic, però hi ha vegades que el nivell psicològic jo crec que ens ha jugat, males passades, que sortíem a l'aigua ja perdent, i al final, doncs, com s'ha vist això, la final de Tòquio, la final de Budapest, que no vam jugar al nostre nivell perquè no jugàvem, confiades de que podien guanyar-les, que al final són jugadores com nosaltres i que entrenen les mateixes hores que nosaltres, perquè elles entrenen, però nosaltres encara més hores, quasi si cal. I bueno, jo crec que ara mateix aquest pas psicològic, jo crec que aquesta barrera, jo crec que l'hem pogut passar, hem competit contra elles, les hem guanyat, hem vist que no són superiors a nosaltres, que és una molt bona selecció, però no superiors a nosaltres, i per què no a París i poder guanyar l'or, però no només als Estats Units, sinó hi ha moltes altres seleccions de molt gran nivell, com s'ha pogut veure en aquest Mundial.
Perquè teniu una selecció entre aquesta joventut i la vostra experiència, que sí, que lliga bé i que té opcions de lluitar per l'or, perquè clar, ha canviat molt, sí. Aquella plata del 2012, fins i tot ha canviat molt de la plata del 2021, no, Maica?
Sí, i tant, sí, ja ho he dit, al final hi ha hagut canvis generacionals i al final passen etapes de cicles olímpics i entra gent nova i surt gent, però bueno, crec que el bo d'aquesta selecció és que ens hem mantingut sempre, no? Sobretot bueno, les que portem aquí tants anys que seguim a l'equip, doncs hem vist aquests canvis també, ens hem adaptat al final canvis generacionals i és normal.
I ha canviat molt? El waterpolo, les joves generacions que pugen, heu notat algun canvi vosaltres?
Bueno, el waterpolo canvia, al final tot evoluciona i els canvis de normativa, al final hi han hagut canvis aquest any també i això, al final competim i seguim estant allà al podi. L'any passat vam guanyar l'or europeu a Split, aquest any una plata mundial, no? La classificació olímpica. Crec que és important que encara ven aquests canvis generacionals continuem fent, o sigui, tenim un bon nivell, no? Sí. I això és molt, molt bo i molt òptim. I el que ve, o sigui, les jugadores que venen molt fort també. Jo penso que tenen moltes qualitats.
És millor aquesta selecció espanyola femenina de waterpolo ara, o la del 2012, la del 2021? No es pot comparar? Què diries, Laura, amb el que veus?
No ho sé, o sigui,
és més completa,
és diferent,
menys,
sí, jo crec diferent. Que tampoc no es podria comparar una altra selecció del 2012 amb aquesta, o sigui, a lo millor hi ha en moments en què dius no aquesta i en altres moments no l'altra, perquè també, com ha dit la Maica, hi ha hagut canvis de normativa, o sigui, el waterpolo s'ha hagut d'adaptar a aquests canvis que hi ha hagut, llavors has de canviar també la manera de jugar, o sigui... No,
bueno,
jo crec que no
són... Tu no massa.
Bueno, sí, perquè al final els llançaments són diferents, també.
Sí, però tot
abans sabies que falta, si no podien amenaçar i havien de xutar sí o sí, ara, en canvi, ja, o sigui, ja falta i si no xuten a primera és igual, poden xutar més endavant. I al final també és adaptar-se una mica i és això, quan hi ha tots aquests canvis, la selecció que millor s'adapti és la que guanyarà, i al final, com hem demostrat, si durant tots aquests anys hem estat allà a dalt, i això també diu molt de nosaltres.
L'última, Sergio, per part teva, jo després em faré també una per acabar.
Sí, tinc una curiositat física, sobretot per Maika. M'agradaria que m'expliquessis com és la vida de la boia dintre la piscina, és a dir, t'ofegues molt, hi ha molts cops que no es veuen, poses a 200 pulsacions i continues nedant o empenyent, això com funciona?
A mi, perdona, sobre que diu l'Heredia, sempre em va cridar molt l'atenció que m'explicaven que en el waterpolo femení i masculí es deixen les ungles llargues per poder-te esgarrapar a vegades a la boia. No sé, això m'ho van explicar.
No, això se suposa que es controla, que els àrbitres ens ho han de mirar, però és cert que hi ha gatites. Allà, o sigui, hi ha gatites, això és cert. Però bueno, ja no només a la boia, o sigui, qualsevol jugadora, o sigui, va així, va amb les ungles. Bueno, en el meu cas, tu ho has dit molt bé, Sergio, o sigui, és així, o sigui, el joc de la boia és un joc molt dur, al final és contacte 100%, estàs a la boia amb la teva jugadora i si a sobre t'estan tancant 5 jugadores d'arc també t'has de donar amb 6 ties a la vegada, reps per tots llocs, o sigui, patades, codazos, o sigui, tot el que et vingui t'has d'anar cobrint de vegades, però bueno, jo també tinc molt de geni, o sigui, jo em defenso bastant, no em queixaré, però també he rebut bones, i a l'hora de que no tinc aire, no? La veritat que també algun partit ho he passat malament, d'estar ja sota l'aigua i dir que em deixi sortir ja perquè m'estic ofegant, però no, controlat. Al final també entreno això de les amnèsies i tot això, perquè a vegades pot passar que estigui en un joc i hi hagi una baralla o alguna cosa i d'estar sota l'aigua en algun moment.
Pots aguantar molt, sí?
Home, he aguantat, Hi ha hagut algun cop que he hagut d'aguantar temps sota l'aigua.
La pitjor rival que has tingut defensant-te? N'hi ha alguna que diguis?
Sempre ho he dit, per mi, de les millors defensores i més fortes ha estat Melissa Seidelman, que era l'americana, era una tia molt gran, i va jugar amb nosaltres a Sabadell, va estar un parell d'anys, i ha sigut per mi la millor defensora perquè era una tia molt forta, era molt gran i jugava bé, i la tia més es movia ràpid, o sigui que era una tia dura, era una tia dura.
Així sona. Reconcentrat.
Avui la Laura Fa vol començar amb un tema propi, que no surt a les revistes, però que és interessant, i és que Chabelita, que és la filla d'Isabel Pantoja, filla adoptada...
Sí, que li va donar Fujimori, així com ràpid.
Pues aquesta noia s'ha casat.
Sí, s'ha casat ja pel civil. Ho ha penjat a les xarxes socials. Pensa que portem arrossegant aquest casament de Chabelita, que va conèixer el seu nòvio, el seu marit, el Raf Beno, a Gran Hermano, que aquest noi era un Mister Espanya. Ella, quan va entrar, que és lleig del cagar, també t'ho dic, que per haver sigut Mister Espanya, a vegades passa amb aquests concursos, sí, que dius, home, sí. No hi havia ningú millor, en sèrio? Bueno, també va proporcionar...
Potser els altres eren...
Imagina't. Bueno, la Marta Riesco, la de l'Antonio David, sí, ara ja està, sí, com aquella es va presentar a Miss Espanya per Jaén, que després va guanyar com a Miss Fe al Tomate, perquè era també lletja a morir. Després es va arreglar el nas i tot plegat i va encara una mica millor, bueno, una mica més normativa de lo que s'espera. Sí, perquè ara, clar, sí, com que ha de ser tot com normatiu, Chabelita ja ens ve amenaçant amb aquest casament des de la pandèmia, manera. Va conèixer la Raf Beno a la casa de Gran Hermano quan ella mig estava encara amb Omar Montes, aquest que va ser...
No. Sí, l'Omar, sí, home. És que tots ens semblen iguals. Tots tenen aquesta... Tots estan clambuterats, sí, tatuats...
No, però l'Omar és d'aquest... Montes, de quin barri? De què barri és?
Mira, que cantante, tete.
Ah, canta i tot.
No és ara la Rubia, la més coneguda. Ana Rubia...
Te la buscarà. No, jo no sé de quin parles.
Bueno, és igual, ara...
No sé qui és.
Bueno, total, que ella es va liar amb la Raf i porta des de llavors amb ell, no es van poder casar amb la pandèmia, es casa, però no anirà ningú. Bueno, de la família, perquè la mare no vol saber res, ni la Isabel Pantoja no vol saber res, ni de la Chabelita, ni del Tico Rivera.
Ah, no, la mare no?
No, la mare està farta dels fills, la veritat. Entre que el Kiko Rivera... Saps què passa?
És pesat, tenir fills és pesat.
Bastant, la veritat també té una mica de raó, però...
En base a què parla vostè?
O sigui, el casament... Ella es casa i no va ningú?
No, el que l'entrarà al casament, la que l'entrarà com a padrí és el Jorge Javier Vázquez.
Ai, que maravilla.
Que suposo que la portada serà...
Com que ara no té programa, doncs...
Sí, bueno, ja
espera, que li preguntarem a Chabelita, que la tenim en línia. Chabelita, bona tarda, buenas tardes.
Hola.
Sí, pues la verdad que fue una boda muy íntima.
Sí.
Y fue tan íntima que hasta dudamos entre hacerla en el ayuntamiento o en un policlín. Fue súper íntima. Y no, es que nos fuimos a la notaría. Es que son los preliminares del fiestón siempre. Un momento, que voy a tomar una tila, que estoy un poco nerviosa.
Se te nota.
Un momento. Bueno, ya me lo he tomado. Que digo que es que yo con lo de ayer ya me hubiese quedado muy tranquila, porque es lo que se lleva ahora, ¿no? El minimal. Se lleva como la boda pobre.
Però a veure, perdona un segundo, Chabelita. La pregunta és, s'ha casat o s'ha de casar? No, acabo d'entendre.
S'ha casat pel civil, però divendres.
Sí.
Sabrem més dades. Bueno, sí. Te casas el viernes principalment per a cobrar de la revista, que és una cosa que hacéis los famosos. Sí,
lo tengo que pensar, sí.
No, lo tienes que pensar, no, ya lo has pensado porque lo tienes vendido, sí. No lo tienes que pensar.
Casi cobrado, yo pues creo.
Claro, sí, por eso he dicho que me había llegado un dinerito a la cuenta, será por eso.
Fixa't que Chabelita és de lo més llest de la família, eh?
Bueno,
vull dir que bueno, imagina com estem.
Mira,
vull dir
que estan allà per tirar coets, però
estan allà que si Darwin els pilla, o sigui, els elimina tots directament. Estudia dret i tot. Sí.
Per tant, el Jorge Javier...
Darwin, que és mi perro.
¿Quién? ¿Cómo? Darwin, ¿es tu perro?
Que digo que quién es Darwin,
ah,
que si es...
Ah, no, sí, es una mascota de circo. Digo, no, te iba a preguntar si que Jorge Javier te va a llevar al altar, pero el viernes te va a llevar.
Sí.
Sí, el viernes, pero todavía no lo sé, porque, estoy súper agobiada.
Que sí que lo sabes, te va a llevar, pero
nerviosa.
Te lleva por pena, porque con que estás sola, al Jorge Javier le iba a dir, no, pero no... Que és que li va dir, mira...
Molt trist que et portin a l'altar per pena.
Perquè, clar, no té ningú.
La cosa més trista...
No té la mare, no té el germà, i el Jorge Javier en una gala, no recordo si era de Supervivientes o què era, li va dir, pues Isapí, perquè ella es vol dir Isapí.
Isapí,
és el seu nom artístic, quan hiciste una canción también, és Isapí, perquè va dir, como no me quiere nadie, me quito l'apellido Pantoja, ja, i no soc ni Pantoja. Total, que jo crec, si el casament és el divendres, entenc que la revista Lectura sortirà el dilluns, si vols fer un especial, que sàpigues.
Bueno, no, estaré el cast.
Ja haurà,
el lunes la exclusiva, no?
Sí.
Sí, bueno, no lo sé. Es que
bé, no sap res que estan allà.
Cosas en la cabeza, pero sí, creo que el lunes es la exclusiva.
Mira el misterio.
Ahora te acabo de ver ahora en Telecinco, ¿eh? Realmente, es que no...
sí.
Serà una fusió perquè Arraf és marroquí, crec, que és del Marroc.
És marroquí?
Sí, i llavors serà una cerimònia així.
No sabes de dónde es?
Uf, es que son muchas cosas, Antonio.
Lo que sí que has hecho, lo que sí que has hecho esta semana es punxar-se tota la cara per estar com està preparada per... Mírala com surt a les imatges que estem veient a la tele.
Està guapíssima.
Està inflada.
Bueno, està inflada, Estàs inflada.
No tengo comunicación con ella, ya lo sabéis. Obviamente me gustaría que estuviese el día de mi boda, pero si no pudiese ser el día de mi boda, me hubiera...
Sí, no hi ha ningú.
No ha visto ni a la mare els dies abans.
¿Tu hermano va a venir o no, Kiko Rivera?
Pues tampoco. Sé, Antonio, es que son, ya te digo, muchas cosas y no me aclaro muy bien con todo lo que tengo, pero bueno, si se pasa, pues le ponemos un plato de sobras y ya está.
Claro. Bueno.
Es de Ceuta.
M'apunten que és de Ceuta, jo ja vaig estar a Melilla.
Sí, no, ja vas dir que no. A Melilla no hi volies tornar.
No penso trepitjar.
Bueno, però Ceuta a lo millor és diferent, t'agrada més, home.
Saps qui era de Ceuta, la Campos?
Pues per això, que potser que hi vagis.
Tampoc, bueno, ella sent de Ceuta tampoc hi va tornar, vull dir que...
Bueno, perquè a vegades ja passa això.
Home, hi ha l'estretxo al mig, una feinada.
Refredes. Bueno, anem a una altra cosa. A veure, Bertín Osborne, que ha deixat de pagar a Gabi, que és aquesta noia que...
Embarassada.
Embarassada, teòricament...
Ell.
Bueno, però això no s'ha contrastat.
Ara ell ho dubta. Bueno, però és que...
Bueno, vull dir que no s'ha comprovat científicament que sigui...
Tenia bastant clar, però ara li han agafat tots els dubtes i ara ha dit que demanarà una prova de paternitat.
Ell va dir que sí, que pagaria tot.
Que pagaria.
Ara ja diu que no.
Saps per què?
Ho sap tot, el senyor Marcelí.
Sí.
Fiesta i a Fiesta és una enciclopèdia, no?
Ja fan el resum de tota la setmana.
Clar, ja ho tens. Què va passar? Tant coses que et vaig explicar, no sé si era dimecres o divendres,
a la portada et vaig dir, això és un pactat de la noia, perquè ha pactat amb el paparazzi, amb el Chichilla, que
sí, sí, que sortia a la fotografia embarassada, correcte, que ho vas dir.
Et vaig dir, això ho ha pactat, doncs Bertín, que home, tampoc, vull dir, no és super, no és aquí un Einstein, però bueno, també és viu,
ha dit, si lo has pactado...
Aquesta tia, el que vol és guanyar calés, a veure si m'estarà encolomant un nen que no és ni meu. Total, que li demanaran una prova de paternitat, sí que durant aquest temps al Bertín li ha anat fent ingressos, li està pagant el lloguer, li està pagant les despeses de la casa. I a més, com que no... Sí, sobretot un...
A veure, el que té, per favor.
Encara queda bona gent.
I tant.
Ja es paratge.
Si no saben res, estan parlant vostès i no tenen ni idea de què va passar.
Però està pagant, està pagant.
No saben ni si és filla d'ell, ni està pagant, eh? Imagina't tu que gentileza.
Després diuen que som dolents i tal. Doncs mira, gent bona encara n'hi ha. A los bornes...
Com parles i no saben ni què diuen.
Com jo con la teva nena.
Sí, home, que no és filla seva. Però quina mania li va agafar? Li ha agafat una paranoia?
No va pagar
mai res, ni jo ho hagués acceptat.
També et dic que aquests fecundadors, si van amb noies que no són les seves parelles, si es posen un condó ja et dic jo que no és fill seu. Vull dir que
per alguna cosa dubta. Saps?
Clar, vull dir que s'apanyin una mica amb el que van fer amunt i avall.
Però és bona persona.
Molt bona persona.
I la bondat és maca també de comentar. La bondat és la bondat. I si és bonic, una cosa bonica es comenta.
Més coses. Tamara Falcó, Tamara, bona tarda, bones tardes.
Hola, pero que súper fuerte, o sea.
Buenas tardes, Tamara. Portada a la revista Semana, on explica el viatge que ha fet amb el seu marit i la família d'ell a Roma.
S'han portat a la mare, a la germana...
No para de voltar
vacances
eternes. Sense fotre brot.
Re, bueno, vivint de les revistes, de Pablo Motos, que li paga un sou bastant xulo per la tertúlia que fa, crec que és un dia a la setmana.
Bona tertúlia, comenta...
Bueno, el que li dona la gana, sí. Però
exacte.
Mira, però les audiències és per flipar a vegades, que els programes així com més...
Funciona, la Tamara funciona.
No sé,
siempre.
Sí, puede ser que sí, funciona, no sé, a mí es una sorpresa total. S'ha anat a Roma, amb petons apassionats a la portada que s'ha vist, bueno, clar, s'acaben de casar, si no t'apassiones acabats de casar, també hem de dir que ell ja es va apassionar amb una fa poc, vull dir, bueno, abans a la Burning Man, vull dir que ja ve. I escolta, aquesta setmana va estar el Federico Jiménez Los Santos al programa de l'Anna Rosa Quintana i va explicar que la Preisler li havia dit a la Tamara te lo va a volver a hacer, que lo sepas. La Preisler com a controladora de fotre les banyes, que ja ho sap fer perfectament, li haurà dit, jo que ho sé fer, que sàpigues que te la tornarà a liar. Me da igual, jo vull seguir amb l'Íñigo. Han estat a Roma amb la mare de l'Íñigo, que aquesta setmana ha donat una entrevista que ha sorprès una mica tothom a Forbes Woman, dient que la seva família va estar amenaçada per ETA i van haver de fugir. I sí que se li va morir un fill quan tenia 7 anys, pobre, un germà de l'Íñigo, amb 7 anys. Vull dir que com una història molt tràgica darrere d'aquesta família així tan happy flower.
És en preguntar-li a ta mare, ve del viatge aquest amb la família d'Itàlia, i ara què?
O sea, lo de viaje ha sido súper fuerte, Antonio. Tanto que fíjate, o sea, he aprendido un montón, porque ya sabéis que Roma es amor y al contrario. Pero fíjate, os voy a decir una de las cosas que he aprendido. O sea, que os va a encantar. ¿Cuál es el símbolo? Porque como sabéis, allí Roma es un lugar súper religioso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el símbolo del agua? El H2O, ¿no?
Sí.
Y el del agua bendita, H2O.
Ay, qué me agrada.
Está muy
bien. Mira que con lo religiosa que eres tú, que hagas estos chistes, ¿verdad? Sorprende, ¿no?
O sea, hombre, claro, es que hay que decirme un poquito de superhumor, ¿no? O sea, la idea sigue.
El metahumor, ¿verdad?
Metahumor del humor. O sea, Antonio, ¿qué me estabas preguntando? O sea,
no, te estaba preguntando que después del viaje por Italia, ¿qué planes tienes de futuro?
Fíjate, o sea, Antonio, he estado como 3 meses de vacaciones después de toda mi luna de miel. Ahora he estado en Roma, que también es muy estresante hacer turismo y gastar dinero. Y ahora, pues, menos mal que viene un puente, que es mañana,
claro,
¿no? O sea, el puente de la Consti, porque, de la Consti, no, de la ISPA, del
España. Sí, sí, es el puente de la hispanidad, sí, no, de la Constitución, es otro día, sí.
Sí, sí, eso de la ISPA. Menos mal que necesito vacaciones. O sea, puente, necesito un puente, por favor. O sea, porque es muy duro la vida.
¿Esteu entenent una mica?
No.
Bueno, vale.
No, però bueno, la que ha fotut ja...
És marquesa, és marquesa.
Sí, marquesa. Tengo un documental en Netflix, O sea, cuidadito conmigo.
Sí, no, es cierto. Bueno, abans d'acabar, a veure, fa, explica'm això d'aquest nom que no, no l'he pogut inscriure al registre civil de la... De qui sí. és aquesta?
Mira, la... t'explico. La duquessa d'Alba,
sí.
el seu fill, que és el duc d'Alba, el duc de Huesca,
sí.
té dos fills. Mm. Un d'ell es diu Fernando FitzJames Stuart, i es va casar amb una noia que es diu Sofia Palazuelo, que serà la futura duquesa, sí, algun dia sí. seran. Doncs aquests han tingut una filla, o sigui, és la neta de, el duc de Huesca, seria la besneta de la duquesa d'Alba,
sí.
i la volien inscriure com Sofia Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad i de curt. Todos los Santos.
Sempre s'acaba de Todos los Santos, perquè sí. no sigui que ens en deixem sí.
perquè
algun.
Tots, sí. tots, no, no, no. només te protegeixen tots.
Sí. Cada dia celebren un sant.
Doncs, i el registre li ha dit, senyora, vostè quién és? Només pots posar dos noms, tot això. La duquesa d'Alba sí que en tenia com 36 set, però perquè és la duquesa d'Alba, sí. però no tots aquests que van al darrere.
Però això, el bateig, sí, el registre
sí,
civil no.
El bateig està batejada, però a l'hora de posar-lo al registre li van dir que tots aquests noms...
No podemos,
res,
no tenemos papel.
Res, de, per cert, hi ha molt mal rotllo entre els germans, la Eugenia Martínez de Brujo.
No es fan.
Tots amb el Cayetano no es parlen.
No es parlen.
No es parlen i tenen molt, molt mal rotllo. La Eugenia passa molt perquè a més ella està
sempre
superfeliç.
Sempre em venen al cap, quan parlem del Cayetano Martínez de Brujo, sempre em ve al cap aquelles imatges sortint d'un local d'intercanvi de parelles. Hi ha imatges que se queden gravades.
No li perdonen. No li perdonen.
Bueno, no es tracta de perdonar, però bueno, és d'aquestes coses que, mira, van quedar gravades.
Segur,
coses, aquestes,
els pares de la seva nòvia de 20 i pocs, segur que també sí, ho tenen sí. present, que va amb aquest senyor de 50 i uns quants, segur que tenen present també aquestes imatges. Ja sé que sempre estic amb el mateix rotllo, però que no toquin a les nenes joves.
Clapés. Versió RAC1. Reconcentrat.
I ara sí.